casa tancat, Arbúcies.
Ara, passant
treballant. Soriguera Feixades fins a les 12, que vagi bé.
Una abraçada, cuida't.
Fins a les 12. Vinga, va, som-hi.
Són les 11.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El temporal de pluja, neu i vent sacseja el país, especialment al nord-est de Catalunya, on preocupa la crescuda de rius i rieres. La situació més delicada és la del riu Unyà a Girona, el Daró a la Bisbal d'Empordà i a la Selva la Tordera, que també baixa molt plena. Ara mateix els bombers treballen en la recerca d'un home desaparegut a Palau-sator, que hauria estat arrossegat amb el seu cotxe en una riera d'aquest municipi del Baix Empordà. Anem cap allà. Laia Claret, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un home d'uns 60 anys que hauria trucat un amic dient que se l'emportava l'aigua amb el cotxe. Ara hi treballen 9 dotacions dels bombers amb una subaquàtica i els Mossos amb un dron. Jordi Rambau és l'alcalde de Palau-sator.
Jo he intentat moure'm, hi ha una dotació de bombers, Mossos, tothom, el que passa que no podem acabar d'arribar en el lloc degut a l'aigua. Hi ha un moviment, estem aquí, però no tenim més informació, només que amb una riera, la riera del poble, que anava molt alta, doncs ha intentat travessar i se l'han portat al cotxe.
Ara ho sentiu, també veiem un helicòpter a la Bisbal, a pocs quilòmetres d'aquí. El riu Daró baixa amb força, però el perill de desbordament ha baixat, segons l'alcalde. Tot i això, continua plovent amb força. Josep Lluís Blázquez, Laia Claret, Catalunya, Ràdio Palau-sator.
I per aquesta hora, de fet, per fa uns minuts estava prevista una compareixença dels responsables de Protecció Civil del Departament d'Interior. N'estarem pendents els pròxims minuts a l'antena de Catalunya Ràdio. Mentrestant, més notícies. Natàlia Ramon.
Puja a 41 el nombre de morts per l'accident de trens a Ademús, a Còrdoba, mentre continuen les feines de recerca de més víctimes mortals entre la ferralla. Aquest matí s'espera que les grues de gran tonatge puguin començar a aixecar tots els vagons, menys de 6 de l'Irio, clau per saber les causes del descarrilament. Enviada especial a Ademús, a Còrdoba. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, l'objectiu és acabar avui amb les feines de rescat i poder aixecar els vagons dels dos trens accidentats per localitzar les últimes víctimes. S'aixecaran tots, menys el vagó 6 de l'Irio, que és el primer que va descarrilar i que la policia judicial ha demanat immobilitzar perquè pot ser una prova clau per aclarir l'origen de l'accident. Òscar Puente, ministre de Transports, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Vamos a ir viendo. Hay que examinar el coche 6 de Irio. Todavía no se ha examinado. La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, que es el coche que descarrila, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar, ¿no?
El ministre ha desvinculat l'accident d'una falta d'inversió a les vies i recalca que es van renovant aquest tram tot just l'any passat. Mentrestant, els familiars esperen impacients i amb angoixa la identificació dels cadàvers, 41 localitzats fins ara, i també la recuperació de les víctimes, com a mínim 3, que continuen entre la ferralla. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Ademús.
Manifestació de pagesos a Estrasburg contra el tractat del Mercosur. Milers d'agricultors europeus volen portar la seva oposició a l'acord comercial fins a les portes del Parlament Europeu, que l'haurà de ratificar perquè entri en vigor. A Estrasburg, Sara Riera.
Bon dia, aquesta és la crida dels pagesos francesos als seus companys vinguts de tota Europa, Polònia, Bèlgica, Itàlia, també del País Valencià, perquè no baixin els braços i continuïn pressionant els eurodiputats perquè no ratifiquin l'acord al Parlament. Demà hi ha una votació clau al ple que totes les fonts consultades ens diuen que serà ajustadíssima. Els pagesos confien que hi ha marge per canviar el curs dels esdeveniments.
Esperem que els polítics estiguin al cas. Esperem que demanin un dictamen de la justícia europea o fins i tot que estiguin clarament disposats a votar en contra d'aquest acord. Per això som aquí, per mantenir la pressió.
Si mos entren importacions de Brasil, que és on està el fong, mos carregarem tota la citricultura espanyola des de Tarragona hasta Huelva. Se n'anirà tot a fer la mà.
Sara Riera, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
I el secretari del Tresor nord-americà Scott Benson alerta a Europa que seria poc intel·ligent oposar-se a les ambicions territorials nord-americanes sobre Groenlàndia. Benson creu, però, que les dues parts poden arribar a una entesa.
Sit back, relax.
Asseieu-vos i relaxeu-vos. Confio que els líders no escalaran la situació i que això funcionarà de manera que acabi bé per a tothom, per la seguretat nacional dels Estats Units i d'Europa.
Els Mossos d'Esquadra ja han recollit 6 denúncies per estafa contra el propietari d'una agència de viatges de Lleida. El cas es va destapar arran de la denúncia de 7 parelles de Torregrossa al Pla d'Urgell que van pagar 21.000 euros per un creuer que no han arribat a fer mai. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
Bon dia. L'última denúncia és d'una família que va anar diumenge a la comissaria de Tàrrega. Havien pagat a Air Travel 3.000 euros per visitar París i Disneyland a finals d'aquest mes, però van desconfiar de les excuses del propietari de l'agència i el tour operador els va confirmar que en realitat el viatge no estava pagat. A la denúncia consta que l'han hagut de tornar a pagar perquè era un regal per als fills i que hi ha una altra família en la mateixa situació. En total, els Mossos han recollit 6 denúncies presentades en comissaries de les comarques de Lleida i Barcelona i no descarten que hi hagi més afectats. El propietari d'Air Travel el van detenir el 30 de desembre. Està en llibertat, però la investigació continua i les diligències ja són al jutjat. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marcos García.
El Barça es desplaça aquesta hora cap a Praga, on demà jugarà contra l'Eslàvia a la Champions. A l'expedició no hi és Marc-André Ter Stegen, que aquesta tarda ha de passar la revisió mèdica amb el Girona abans d'incorporar-se a l'equip de Mitchell fins a final de temporada. També són baixa els de Hansi Flick, Ferran Torres lesionat, Lamine Yamal sancionat i Cancelo, que encara no està inscrit. Avui arrenca la 7a jornada de la Lliga de la Champions masculina. El Madrid rep el Mònaco i també destaquem aquests partits. Inter, Arsenal, Sporting, PSG i Villarreal, Ajax. I en bàsquet, el Barça juga aquest vespre al Palau contra el Dubai. És partit de l'Eurolliga i el podreu seguir en directe al Tot Gira a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio a 8:45 del vespre.
Fins aquí les notícies.
I avui al matí de Catalunya Ràdio estem molt pendents del temporal que està afectant Catalunya. Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quin és l'estat del temps ara mateix?
Doncs ara mateix continua plovent amb ganes a totes les comarques del nord-est, sobretot les més properes a la Costa Brava, però també del Pirineu Oriental, Ripollès, fins a la Costa Brava. En aquest cas, en forma de neu. Neva molts punts del Pirineu i aquestes pluges abundants del nord-est també cauen a la zona de la Catalunya Nord. Per tant, doncs, es van incrementant els registres i, per exemple, a Palafrugell, des de les 12 de la nit ja s'acosten els 150 litres per metre quadrat. Hem de tenir present que aquest mes de gener alguns observatoris de l'Empordà ja superen els 200 i 220 litres per metre quadrat, a més dels registres de desembre. Per tant, continua aquesta saturació del terreny i tot el que cau de seguida corre i va cap a rius i rieres. De moment, cabals estables, però vigilant, sobretot fins les 2-3 de la tarda, aquests registres i el radar, perquè de moment, plou amb ganes.
Tot això mentre està interrompuda la circulació ferroviària entre Girona i Figueres per aquesta acumulació d'aigua, segons informa Adif. Gràcies, Francesc.
Gràcies.
I mentre estem pendents del temps, Jordi Cruz, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, com estàs, maco?
Bé, i tu?
Pues mira, he arribat aquí a l'estudi i he vist el teu lloc buit i te l'he fotut.
Ah, mira, que bé. A més, tu tens una veu de ràdio, a més, que, ja t'hi pots quedar, eh?
Si el Ricard no pot, m'ho dieu, que jo, m'hi mostro una recepta, fum, actualitat...
Sempre has dit que t'agradaria fer ràdio.
Bueno, a mi m'agrada cuinar. Escolta, ja m'agradaria fer de tot, eh? M'agradaria ser més alt, més guapo, cantar, ballar, un munt de coses.
Home, Déu-n'hi-do, el lío de Masterchef portes 13 anys en antena.
14, ja, aviat, tu.
14, eh?
Sí, eh? Com passa el temps, eh? Punyeta.
O sigui, tu vas començar com si fos un divertimento, no?, de dir un complement a la feina teva, que és ser cuiner, i al final ja aquest talent show gastronòmic, que és un fenomen televisiu, per cert, ja s'ha format part també de la teva vida.
No, sí, com un repte. Pues un dia va aparèixer la Macarena, va dir, ah, mira, volíem fer això, ens vam veure amb el Pepe, mira, doncs ho podíem provar, mentre que no es tregui gaire de la cuina i tal. I cada any, cada setmana, cada temporada, pues és un això fins demà, saps? Però s'ha anat allargant, ha anat quallant, ha provat aquest equilibri entre cuina, que sigui entretingut, ficar-nos a la cuina i als menjadors de la gent, de casa, i mira, anem fent, eh? Vull dir, fins avui.
Bé. Perquè això com va arribar? És a dir, van fer alguna mena de càsting? De qui va ser la idea, exactament?
Doncs pues mira, de la Macarena. La Macarena és la CEO de Shine, i sí, un dia va aparèixer en una ponència que estava fent jo a Madrid Fusion, fa pues, 15 o 16 anys, i em va dir, mira, que estem fent això. M'ho vaig prendre una miqueta cachondeo, dic, vinga, va.
I tu pensaves que això duraria, què?
Un any. Tenim vídeos, de conyes, de això durarà un any, som uns penjats, que fa un cuiner a la tele, fent aquestes coses. I ja està, no hi ha més. I ha quallat, repeteixo, ha quallat. I mira, hem fet una cosa que jo crec que ha anat bé, perquè hem format molta gent, hem entretingut a molta gent. Hi ha canalla que sap qui és el Martín Berasategui, i hi ha gent que la cuina ni li venia ni li anava i s'han enganxat a cuinar. I anem injectant cuina i gastronomia i el que es fa sota de cada campanari d'aquest país amb un format doncs, que a més entretenim i que fem passar bastant bé. Doncs mira, no està malament.
No està gens malament. De fet, éreu tres, el Pepe, la Samantha i tu, però la nova edició, la que esteu ja enregistrant, no hi serà la Samantha.
Bueno, hi ha la Marta.
Sí.
Saps? Bé. Què ha passat? No ho sé. Mira, és una qüestió de cadena, és una qüestió de la Samantha. Jo som família amb la Samantha, què t'he d'explicar? Però són coses que al final, doncs mira, un dia, per A o per B, canvia i tu has de mirar des de fora, i jo me'n vaig assabentar quan la cosa estava feta i bueno, doncs mira, em sap greu, ho seguirem fent i porta'm una setmana amb la Marta ho està fent superbé. Ja està, no hi ha més.
Clar, la vida, diguéssim.
The life, the real life, sí.
I tu continues, és a dir, tu has plantejat això també, de dir, escolta, ho deixo estar, o és una cosa que realment et motiva molt, que t'agrada molt, i per tant és una cosa que no contemples deixar-ho?
Ostres, és una bona pregunta aquesta, Ricard. I tu? Com ho portes, això de la ràdio?
Jo ho vaig fent, gràcies.
Pues igual que jo. Pues bé, jo vaig cuinant, m'agrada molt cuinar als meus restaurants, m'ho passo pipa, i soc mogudet, i la paraula seria mogudet. En castellà seria andarín, saps? M'agrada fer coses. Mira, ara portava 5 mesos sense gravar i m'he liat a fer vídeos i tinc un nebot meu que m'ha dit això ho has de fer així, saps? I estic fent un munt de coses a les redes socials i m'agrada fer coses i m'agrada comunicar, m'agrada parlar al meu client directe d'una cuina molt singular, una cuina molt creativa i molt Fittipaldis, però a una gran majoria parlar-los de cuina, ordenar les coses, no? Avui en dia a les redes socials, si t'hi fixes, hi ha molta gent parlant de cuina quan no saben agafar la paella pel mànec. Doncs a mi a vegades m'agrada dir, mira, això m'agrada, això és així, això saps, perquè ho tinc molt après i perquè sé a vegades, no sempre, sé de què parlo, no? Doncs és xulo poder transmetre uns coneixements d'una forma tan directa.
D'una forma directa i polèmica. Anem a escoltar alguna d'aquestes polèmiques, mira.
Yo te diré que en estos 12 años que vamos haciendo Masterchef,
sí,
es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. Estás hablando con Pepe, si estuvieses hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Porque me ofende lo que estás diciendo. Mucha gente ha querido entrar, mucha gente lucha por estar aquí. Aquí formamos chefs. La gestión es importante, evidentemente, pero aquí no nos dedicamos a eso. Creo que has respondido a lo loco, desde el enfado y sin pensar demasiado. Quiero pensar eso. Continuemos, por favor.
Que el día estaba refredat, m'he fixat, eh?
Sí, una mica. Però jo crec que, Jordi, sempre t'ho he vist, perquè t'he anat coneixent una mica en les diferents entrevistes. Crec que tens un li dones un valor tan important a la teva feina, no? Te la creus tant, que qualsevol cosa que ratlli la falta de respecte, t'ho prens personal.
Ostres, tu, ara sí que has sigut aquí filosòfic, eh?
No ho sé.
No, sí, evidentment, jo m'ho prenc molt, molt seriosament. I quan em poso seriós, perquè m'ho prenc seriosament, sembla, es magnifica molt el que estic dient. Perquè m'ho crec, a vegades és una tonteria, eh? El tomàquet s'ha de pelar així perquè li treus més profit i tant i pasqual. És cert, m'ho prenc molt seriosament i també em prenc seriosament quan em poso amb la perspectiva de que hi ha molta gent que vol entrar al programa i que de cop i volta apareix un que deixa de prendre-s'ho en sèrio, no? I dic, ostres, i m'ofèn una mica. I ho explico d'una manera i es grava d'una manera que sembla molt més el que és. Es magnifica molt. Jo crec que al començament del programa estàvem fins i tot emprenyats. Però ja va canviant el món. El món va canviant i la forma de transmetre la informació va canviant i la forma de comunicar-se va canviant i la forma que la gent ho vol rebre també va canviant. Per tant, crec que avui en dia ens ho prenem amb més filosofia, no? I no ens hem de posar tan tensos perquè no s'entén tan bé el missatge com quan ho dius d'una forma més tranquil·la, senzillament.
Mira, escolta aquesta altra.
Mira, yo que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho. Que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho. Que le faltes el respeto al programa, que te has hartado. Y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer. Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, lo entiendo todo, pero lo que haces es este producto no tiene justificación ninguna.
No, yo no me ríe de vos.
No he acabado de hablar, ni se te ocurra abrir la boca. Ni se te ocurra. Porque no tienes nada que decirme. Porque nos hemos equivocado terriblemente contigo. Y me sabe mal, este jurado se ha equivocado. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en 8 años.
Però és que la cuina... Sembla que portava una perdiu, aquesta persona. Portava una perdiu, que la va... Bueno, es va vacilar... Bueno, sí, em va camprenyar, aquella, em va camprenyar una miqueta.
Però això, a la cuina també hi ha aquests moments de tensió, a vegades?
No.
Una cuina de d'alt nivell com la que portes, eh?
No, mira, aquí a l'estudi, quan t'he fotut el puesto, hi havia un noi de 21 anys que m'estava dient, ostres, a la cuina us ficau nerviosos, us emprenyeu i tal. I no, que no, escolta. A casa meva som família i jo sé que tu no pots cuinar amb amor i amb alegria si estàs maltractant el teu personal, és impossible. Si hi ha crits, si hi ha mal rotllo. No, quan un cap de cuina o un cuiner, o els seus cuiners durant el servei, ha de fotre un crit, ha de dir les coses malament, aquí passen dues coses. Una, que el cap de cuina no està fent bé la seva feina, i dos, que hi ha alguna cosa que no està ben organitzada. Per tant, avui en dia s'ha de ser eficient. I una feina és una feina, no és una cosa que t'hagis d'emprenyar, t'hagis d'inflar la vena del coll i t'hagis de posar vermell. No, és una cosa que l'has de fer ben feta, t'has d'organitzar, i has de fer-ho, i tu has de passar bé, fins i tot. No pots estar estressat i dient animalades i tractant malament la teva gent.
No, també, perquè segurament amb tots aquests programes i també recentment amb tota la moda dels grans restaurants, no? I hi ha un boom gastronòmic, sens dubte, que és molt interessant també al mateix temps, no? Però també ha provocat que molta gent, potser estudiants, vulguin ser cuiners, que abans això era una feina doncs, que estava menys valorada, potser, no? No sé si creus que també hi ha un món molt idealitzat del món de la cuina, que després quan arriben a les cuines, doncs, diguéssim que és un xoc de la realitat.
Pues mira, cada cop menys. Perquè aquests últims anys, que abans doncs, fèiem moltes hores i era més estressant o plegat, era més dur, mica en mica es va regularitzant molt. A casa meva no fan més de 8 hores. Crec que s'ho passa molt bé, perquè hi ha gent que ve amb aquesta passió per la cuina i que tenen ganes de cuinar, i és una feina més, una feina que si t'agrada cuinar i t'agrada doncs, treballar en equip i t'agrada estar en una casa important, doncs, ostres, la gent s'ho passa bé a casa meva. No veig aquesta... Abans sí que, o que la realitat que jo vaig viure quan era més jovenet, sí, eren fer 12 hores, més estrès, més nervis, una miqueta menys gent a la cuina, més responsabilitats. Avui en dia crec que està molt normalitzat. I si t'agrada cuinar, i crec que és un país de turisme, és un país on es menja molt, i és un país on es menja molt bé, on tenim molta informació, on tenim molta tradició de cuinar, em sembla normal que la gent... I més si hi ha cuiners com el Pepe Rodríguez, que el veus tan guapo i tan ostres, amb aquella patxoca que té el Pepe Rodríguez. Tots sí. Volem ser Pepe Rodríguez. Normal. Doncs em sembla normal que la gent vulgui ser cuiner, clar.
Sí. No, això és important. Tenim ambició, tenim ganes d'innovar, però tenim una tradició que és fabulosa, que són les nostres mares, les nostres àvies. No, de fet, saps que és la teva mare, no? Que diu que cuina millor que tu?
Ja li agradaria, a mi mare. La meva mare cuina molt bé els plats que fa per casa i té molta traça i li dona moltes voltes. Però mira, jo que faig cuina, jo estic fent moltes coses a redes socials perquè i a casa, en directes i demés, perquè faig coses que no faig mai. No faig mai uns fideus a la cassola, no tinc temps, no faig mai uns caralons, no faig mai segons quines coses. I això em permet fer una cuina doncs, que se'n va de la que faig cada dia al restaurant, doncs, que és més creativa, és més singular, vol ser nova, vol ser diferent. I a casa faig coses de tota la vida que són la base de la cuina, que són allò que tens que saber fer molt ben fet, primer perquè li agrada a tothom, i segon perquè és el fonament de la teva cuina.
Tu ets de Manresa.
Sí.
Encara hi vas, a Manresa o no?
De quan en quan. O sigui, fa un fred capel, Manresa. I una calor a l'estiu, mare meva.
Bueno, clar, si has viscut tota la teva infantesa, no?
Sí,
bueno, a quina edat vas marxar de Manresa?
Mira, jo vaig començar a pencar els 16 14, anys.
No? Sí, 14,
15, sí. I als 16 anys ja vaig, allò m'ho vaig prendre al Leo. I als 16 anys, que ja vaig molt fora de Manresa. Però hi torno quan puc. Evidentment tinc la mare allà, tinc a part de la família allà, i quan puc hi vaig.
És que hi ha una cosa que és molt important, perquè tu vas començar l'estany clar, no?
Uh-huh.
A Cercs, a treballar, uh-huh. I vas estar 14 anys, Jordi.
Sí.
Que són moltíssims. Si haguessis començat a treballar als 25, doncs no faria gaire que encara estaries treballant allà. No?
I què vols dir amb això, maco?
No, vull dir que tu fa molts anys que treballes i que portes una motxilla.
No, el que tinc és que ja tinc una edat i he pencat molt i m'agrada molt pencar i vaig espetacar un lloc on em deixaven fer, senzillament, eh? On em va dir, mira, aquest nano té ganes de fer coses. Els hi va semblar singular que tingués ganes de fer coses, no? I hi va haver una simbiosis, pues, un lloc on volien ensenyar coses noves i una persona que tenia ganes de fer coses noves. Ja està, van deixar fer i ens vam sentir còmodes. I a mi m'agrada molt respectar la gent que ha confiat en mi. M'agrada, doncs, pagar aquesta confiança, doncs, amb esforç, amb dedicació, amb, doncs, no sé, doncs, amb confiança, al final, amb compromís. I li vaig dedicar fins al dia que vaig dir, mira, ja m'agradaria fer un canvi, necessito fer un canvi. I el vaig voler fer amb ells, eh? M'han dit, no, escolta, fes-lo tu solet, que no passa res. I ja està.
I no t'avorreixes?
Què vols, jo? Si sóc el tio més enderit del món, si no paro, pim, 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 pim. Però si me paro, ja m'agobio, jo tinc que fer coses. T'estic a punt de fotre el puesto, eh? Cuidao, eh?
Òbviament,
torna cap aquí, que et fotre el puesto, eh?
Si vols, ens canviem les feines. Ara, jo t'ensorraria a l'ABA que en 3 dies, també t'ho dic.
Sí, jo també em podria dir, ficar aquí tonteries seguides i la podria liar fort, eh?
No, perquè també, al final, suposo que és difícil mantenir el nivell que mantens a l'ABAC, no? 3 estrelles Michelin, des de fa quant de temps?
Aquest noi de les fotos m'estava dient el mateix. Perquè tu això has de ser estressant. No, mira, això és una cosa de dia a dia. Fem una feina artesana on no repetim mai el mateix, però sí que dia a dia, si tu mires amb lupa, doncs cada dia anem fent el mateix, ho anem polint, ho anem millorant, ho anem treballant. I si ho vas fent amb regularitat, amb confiança... carai, doncs, per què t'has de ficar nerviós? No tens cap motiu de ficar-te nerviós. Si t'hi fiques, és perquè tu vols, no? Jo els dic, escolta, si t'hi fiques nerviós, no et fiquis nerviós. Que no té sentit. Doncs no hi ha més. És una feina més on sí, hem de ser molt escrupolosos, hem de ser molt, molt correntes, ens ho hem de prendre molt en sèrio. Tenim un client que ens exigirà molt, però que si ets tenaç, estàs allà, no baixes la guàrdia i ets constant i domines el moment, no tens per què ficar-te nerviós. A vegades hi ha molta gent que em diu és molt fàcil de dir i difícil de fer. Mira, jo sóc així, jo sempre ho he enfocat així i la meva inèrcia és anar endavant, no anar endarrere. És millorar, no empitjorar. Per tant, ja està, no hi ha més.
Escolta, i això del menú degustació?
Sí.
No creus que està caducat, ja?
Apa, aquí. Això qui t'ho ha dit?
No, això ho dic jo.
Segur?
Home, és que cada vegada hi ha més llocs, no? Sí. Que hi ha... O sigui, una cosa és que el que fèieu els grans restaurants, no? Perquè al final és una carta de presentació per intentar mostrar d'una manera molt, molt pensada, molt, molt ordenada, no? També nutritivament pensant, no? Pensat en la combinació dels vins, etc. És una carta de presentació fantàstica d'un restaurant. Però és que ja tothom fa menús degustacions.
El que m'estàs dient és que hi ha una colla de cuiners que no en saben tant o que no tenen els recursos, que s'han ficat a intentar fer el que fan els grans i que l'estan cagant. Això és el que m'estàs dient.
Bueno, i que hi ha restaurants que ja no pots anar a dir... És que el que vull és picotejar, per exemple, no? Perquè ja hi ha un abús molt clar del menú degustació. Per a un nivell genèric, diguéssim.
Bé, jo sí crec que hi ha... Avui en dia hi ha molts cuiners. Abans era menys, perquè es veia molt... Era menys assequible, doncs, poder obrir un restaurant o que estigués de moda la cuina. Avui en dia, gràcies a Déu, hi ha una generació molt àmplia de cuiners que han estat a grans cases i que volen obrir el seu restaurant. Val? I a vegades pot ser que passi doncs, que aquest menú no està del tot coordinat, no està equilibrat. Què vol dir això? Quan tu vas a veure una òpera o vas a veure un concert on tot està mesurat, està pensat... d'aquí allà no sobra res i està pensat perquè tu gaudeixis, val? No perquè et fotin una xapa, no perquè no estigui equilibrat i te tipin de més, no, quan està ben fet el menú degustació és la millor forma d'expressió d'un cuiner, on veuràs moltes coses, on menjaràs ho just, on t'enriquiràs i on t'ho passaràs bé, val? Si això no està equilibrat, doncs que hi ha la possibilitat doncs, que el cambrer t'estigui mitja hora explicant un plat i tu diguis ja estaria, o que et donin 4 cans i tu diguis, mira, amb 2 n'hauria tingut prou. Pot ser. Però això no vol dir que la fórmula del menú degustació estigui que estigui caducada. Ja. Això vol dir doncs, que jo crec que la gran casa, aquella casa on et pots permetre el luxe d'equilibrar-ho molt tot, segueix sent el millor lloc on menjar un menú degustació i que a vegades hi ha llocs on estan fent un menú degustació i poder la seva oferta ideal seria millor un altre. Bastant.
Creus que estem en un bon moment culinari a Barcelona?
Carai. Quan no hem estat en un bon moment culinari?
O sigui, no hem deixat d'estar mai?
No. Jo des que soc cuiner, que ja fa 30 i pocs anys que soc professional de la cuina, que sento que la cuina del nostre país està de moda. que som els millors
sí,
del món.
El que sí que veiem és que hi ha més bistrots, no? Que hi ha coses més interessants, petites, que estan obrint, que són
no, el gent que hi ha molt, molt potent, amb molt talent. I massa gent opinant sobre la nostra cuina i massa gent dient de si estem o no estem de moda. Sempre hem estat de moda, sempre hem tingut una bona cuina, sempre hi ha hagut gent amb ganes de cuinar i sempre hem anat endavant. Que ara és un moment que hi ha tanta informació que ens avorrim de tot molt ràpid, perquè estem en aquesta època de la dopamina i de que tot ha de passar superràpid i de que sempre hi ha d'haver canvis constants. Escolta, jo crec que el Joan Roca fa molts anys que cuina, el Martín Berasategui fa molts anys que cuina, ho estan fent superbé, com ho han fet sempre, i que les coses a la cuina passen molt més tranquil·les, molt més calmadetes. Val? I crec que és una bona forma d'entendre la vida, perquè quan rebem tanta informació ens estressem molt. Jo aquests dies que estic fent més coses contingut a les redes socials, estic entenent això de la dopamina, perquè a vegades em passa, dic, m'estic estressant de tant scroll i de tant veure imatges al telèfon. A vegades és millor parar, seguir fent el que estem fent, que ho estem fent molt bé, continuar cuinant aquesta gastronomia tan bona que tenim i seguir creixent i sempre estarem fent una bona cuina i sempre valdrà la pena vindre al nostre país a menjar i sempre valdrà la pena agafar un diumenge i anar amb la família a un restaurant.
Però no em negaràs que a Madrid sí que s'han posat les piles els últims anys.
No, a Madrid hi ha entrat més calé últimament, senzillament. Nosaltres jo crec que a Barcelona hem tingut, malauradament, la suma de moltes coses que han sigut factors negatius. Molts. Això cadascú ho sap i cadascú ho veu de la seva forma, jo ho veig de la meva, i crec que han passat diverses coses doncs, independentment de que cregui que siguin bones o dolentes, no han sumat a Barcelona.
Parles del procés.
De moltes coses, no només el procés. Hi ha hagut una pandèmia, hi ha hagut moltes coses. Hi ha hagut moltes coses. I a Madrid, doncs, aquestes coses potser no hi han sigut tant. I, a més, hi ha una corrent de gent de fora que ha decidit doncs, anar a viure a Madrid i ficar els seus calerons allà, i que a Madrid li ha anat molt bé. Doncs Madrid ha sumat coses bones i nosaltres, malauradament, n'hem sumat de dolentes. Barcelona és una supergran ciutat que tornarà a estar entre les 3-4 primeres d'Europa, segur. Val? Ja està, hi ha moments on estàs a dalt i moments on estàs a baix. I quan estàs a dalt, doncs has de donar el millor de tu, i quan estàs a baix, també. I hem de creure en la nostra ciutat i de que tornarà a brillar i a ser una finestra oberta al món, un baluart de l'avantguàrdia i un lloc estupendo per visitar i per viure.
Quan em parles de que hi ha hagut més calé a Madrid, vols dir que al final...
Aquests últims 10 anys hi ha hagut...
Més inversió.
Més inversió i més gent de fora doncs, que ha dit, mira, tinc calés i vull anar a una ciutat a viure i que estigui guai. Ja està.
Ja. Però això vols dir que hi ha el risc que sigui una bombolla, perquè al final, a la que l'aixeta es tanca, doncs veurem si és viable aquest desbordament d'obrir restaurants que hi ha a Madrid.
Pot ser. No, jo no crec que se n'obri. Sí, se n'obren molts. Però crec que ja està més estabilitzadet, eh? A mi hi ha molta gent que em diu, per què no obres un restaurant a Madrid? Doncs mira, fa 2 anys sí que l'hauria obert. Ara mateix, poder, ja ha tocat sostre, no? I obrir-lo ara i esperar aquests 2 anys perquè es posi de moda, igual quan es posi de moda ja no està tan de moda a Madrid. Per tant, saps què? Mira, m'esperaré aquí a Barcelona, que Barcelona torni a ser igual de guapa que era fins fa 4 dies, i ximpun, no cal que em mogui. Ja està.
I escolta'm, i amb tot això, la paternitat com la portes?
Oh, estic ben acollonit, Ricard. Mare meva. Sí, perquè pateixo.
Què tenen?
Abans, mira, doncs el Nikon té 6 mesos i el Noah 2 anys i mig.
Sí, sí. Que bèstia.
Sí, sí, sí. No. Jo abans no pateixo.
Però dorms
no
a la nit? Dorms?
Sí. Tinc 2 nens, molt bons nens, molt macos.
Ah, mira, encara.
Es porten superbé. De veritat, han sortit de la seva mare, clar.
I llavors, suposo que mengen, perquè clar, si no mengen sí, ja és...
Escolta, l'altre dia vaig fer un vídeo a les meves redes socials, que la meva dona em va dir, fes un vídeo molt nova, punyeta, que d'aquí uns anys t'ho agrairà i es veurà allà. I vam fer, pues un d'això de Reis, no? I, carai, una tonteria de vídeo que porta 11 milions de reproduccions.
Imagina't.
Ah, i surt ell, doncs, dient, vull cuinar amb el papa i tal. Aquestes cosetes fa que te'ls facis com la mantega, tu. Mare meva.
Perquè tu projectes ja un futur, per exemple, que el teu fill
ni
faci de cuiner?
El meu fill no li desitjo que acabi com a cuiner, ni de broma. Que sigui el que ell vulgui. Jo intento ser el seu company, el seu amigueta, estar allà, intentar que absorbeixi certes coses bones i ja està. I no influenciar-lo de més. Que vegui el que és el bé i el mal, que sigui una persona de profit, però no condicionar-lo a que sigui el meu model ideal de fill, saps què vull dir?
Tu tens una cosa que és la cuina,
sí.
que és un lloc artístic també, no? On pots explicar molt bé als teus fills què és la bondat, al final, no? Bueno. Perquè són també les coses bones, vol dir dedicar un temps, per exemple, a cuinar un plat a una persona... que té molts valors que al final pots explicar a través del teu ofici.
Sí, però això ja són principis. És el que anava a dir. Jo no li vull inculcar els principis al meu fill, perquè jo no sóc Aristòteles, jo no sóc el tio
més... Parlaves tu de la bondat, de ser bona persona.
Sí, això és el que m'agradaria que aprengués. Però d'una forma molt natural i que sigui el que es doni compte de les coses. No els hi ficaré allà una injecció de ser bona persona. Jo crec que ja ho són bones persones. Vull dir, ja està, que creixin amb tranquil·litat, aprenent les coses i ja està. L'altre dia, quan vaig fer aquest vídeo, hi havia gent que m'escrivia i em deia no li parles en català, punyeta. Bé, li parlo en català, en castellà, en anglès, amb el poc anglès que tinc, i la seva mare li parla en portuguès, perquè és de Brasil. I amb el vídeo li surto parlant-li en castellà perquè qui ens està veient, la majoria són castellans. Saps què vull dir? Jo li vull ensenyar tot el que jo sàpiga i intentaré ensenyar i que ell es quedi amb el que li interessa. Ja està. I serà català, i serà del Barça, si Déu vol. Espero que no em surti merengue i espero que em surti bona persona i una persona de bé. Ja està. A partir d'aquí, pressions, zero.
Jordi Cruz, gràcies per acompanyar-nos i que tinguis molta sort i molts encerts aquest any que comencem.
Moltes gràcies, Ricard.
Una abraçada.
El meu pare té Parkinson i gràcies a Cuideo compta amb un cuidador que l'acompanya en el seu dia a dia i amb un fisio que l'ajuda a controlar i mantenir la mobilitat. Cuideo!
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Per cert, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que
tens aquí... Què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
No, home, sí, bé...
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Ara t'has posat nerviós, eh?
Però és que ara no sé per quina càmera em veus.
No, aquí no. No, cap a la teva... Aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passen 2:45. Estem pendents tot el matí de la llevantada. Plou a bona part del país i on ha descarregat amb més força és a les comarques de Girona, on, de fet, Protecció Civil ja ha enviat missatges de la població i recordem que s'han anul·lat les classes a l'Empordà, la Selva i el Gironès. Palau Sator, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
I continua també aquesta hora la recerca d'un home.
Sí, d'un home d'uns 60 anys que hauria trucat un amic dient que se l'emportava l'aigua amb el cotxe en una riera. Aquest ha trucat al 112. Ara hi treballen 9 dotacions dels bombers, en un principi eren 5, ara 9, amb una unitat subaquàtica i els Mossos amb un dron. I també hi veiem un helicòpter. I és que aquí a la zona del Baix Empordà hi plou amb força, veiem camps inundats d'aigua. Per tant, cal estar molt pendents de les acumulacions. Aquí fa molt que plou.
I per cert que l'ACA acaba d'informar que ja s'ha superat el llindar de perill a Vilanova de la Muga. Laia?
Doncs sí, ho acaba d'informar l'Agència Catalana de l'Aigua. De fet, estem molt pendents d'això, de rius, de rieres, perquè poden anar creixent. També, de fet, el riu d'Aró, aquest mateix superat llindar de perill, amb nivells de cabal per sobre del temporal Glòria, més alts fins i tot que l'Ebre a Tortosa. Per tant, hem d'estar molt pendents d'això, de la Muga, del Daró, de l'Unyà, perquè són rius que poden anar, això, acumulant aquesta aigua que fa dies que plou i ara encara continua plovent amb força.
La Laia parlava de l'Unyà. Atenció, perquè l'Ajuntament de Girona acaba d'informar i demana atenció als veïns propers a l'Unyà que pugin a les plantes superiors de casa seva o dels veïns i que tanquin els comerços. És una informació d'última hora. L'Ajuntament de Girona demana als veïns propers a l'Unyà que pugin a les plantes superiors i que tanquin els comerços. També línies obertes al 93201-7474. Si sou veïns que esteu a prop del riu Unyà, línies obertes perquè ens expliqueu el que esteu veient per la finestra de casa vostra. 93201-7474. Insistim, l'Ajuntament de Girona demana als veïns propers a l'Unyà que pugin a les plantes superiors i que tanquin els comerços. I, per cert, estem pendents també a aquesta hora d'una roda de premsa del Departament d'Interior. Redacció, Pau Foradada.
Sí, perquè de totes aquestes afectacions se n'està fent seguiment a la reunió del CECAT, és el Centre de Coordinació Operativa, que és, perquè ens entenguem, el màxim òrgan de coordinació i informació de protecció civil. Una compareixença que va tard, perquè se'ns havia convocat fa una hora, a 12:45, als mitjans de comunicació a la seu del Departament d'Interior, i per ara l'únic que sabem és això, que s'ho estan estudiant, que aquesta reunió encara continua, que segur que hi ha molta informació per acabar i que l'atenció als mitjans encara no ha començat.
I l'altre punt d'atenció també és aquí on ens trobem, a Andalusia, perquè continuen a aquesta hora les tasques de recuperació de cossos de les víctimes del xoc entre aquests dos trens a tocar de Còrdoba. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, Ricard, de nou.
Ara mateix et trobes a dalt d'un turó pendent també d'aquestes dificultats que tenen les grues.
Sí, dalt d'un turó, i és el primer cop que tenim ara sí visió directa dels dos trens accidentats i com serà, Ricard, de difícil aixecar els vagons que hi ha a les vies, perquè la zona té moltíssim desnivell. És realment, perquè us en feu una idea, un tall de muntanya, i el que estan fent ara les màquines, pel que veiem des d'aquí, és aplanar una finca del costat per poder apuntalar aquestes grues. Des d'aquí on som tenim una visió directa de tot el tren Irió, 5 vagons en peu que es podran realment remolcar, els altres 3 tombats, entre aquests el vagó 6, que la policia judicial doncs ha demanat immobilitzar, que no s'aixequi, perquè pot ser una prova clau de l'origen d'aquest accident. Va ser el primer que va descarrilar. Els bombers i les grues estan treballant justament ara en aquest tren Irió, i el que veiem molt més al fons és la silueta blanca del tren Alvia en una curva just abans d'entrar a un túnel, i en aquell punt sí que serà realment molt difícil aixecar els dos vagons que van caure al fons d'un talús. És una zona molt complicada, de molt difícil accés, i els equips de rescat, el que ens traslladen a aquesta hora, és que el que estan tenint és molts problemes per fer arribar les grues fins a aquell punt. L'objectiu és poder recuperar avui els cossos, que queden com a mínim 3 dins d'aquests vagons de l'Àlvia, però de moment sobre el terreny, i pel que veiem ara per primer cop, la zona és molt complicada i les tasques de rescat van realment molt lentes.
Gràcies, Paula.
Fins ara.
De 6 línies obertes, 93017474. Com dèiem, l'última hora és que l'Ajuntament de Girona demana ja als veïns propers a l'Unyà que tanquin comerços i que pugin a les plantes superiors. Això per la possibilitat de desbordament de l'Unyà, que estem cada vegada més a prop. De seguida ho ampliarem també amb Francesc Mauri. Per cert, que han tallat l'alta velocitat entre Girona i Figueres. L'acumulació d'aigua a les vies ha obligat a tallar també la circulació de trens d'alta velocitat a aquesta hora entre Girona i Figueres, i segons ha explicat Adif en un missatge a les xarxes socials, no se sap quan es podrà recuperar aquesta circulació. Ens truca el Joan de Girona. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On es troba vostè, Joan?
Bé. A Girona.
A Girona.
No, el motiu de la meva trucada era perquè a veure si el pàrquing soterrani és de sota, propers al riu Unyà, a veure si hem de tenir la precaució de treure els vehicles, o si no hi ha perill, o...
Doncs miri, li passo directament amb l'alcalde, Lluc Salellas. Alcalde, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què és el que hem de fer amb els cotxes que hi ha en el pàrquing que es troba sota, diguéssim, del riu Unyà, que ens deia aquest oient?
No sé exactament a quin pàrquing que refereix ara.
L'edifici de la Generalitat.
L'edifici de la Generalitat.
L'edifici de la Generalitat. Ara nosaltres tenim els aparcaments privats. Aquest és un aparcament privat que es troba a la ciutat, és que no hi estan havent problemes. El que passa que, evidentment, nosaltres sí que recomanem que en la mesura que sigui possible es treguin els cotxes de les zones, diguéssim, per sota terra, al voltant o properes al riu Unyà. Però una qüestió més de prevenció...
Perdoni una cosa, sí. Alcalde, és a dir, si la situació és d'emergència, entenc que ara la recomanació és que ningú toqui res.
No, és que la situació, per entendre'ns, és que ara mateix no hi ha una emergència immediata. Hi ha una situació de preparació per una possible emergència, en el sentit d'un desbordament o el que sigui. Per tant, ara mateix, si algú té la capacitat de treure el cotxe i endur-se a casa seva, doncs, o en un altre punt, que ho faci, sí. Però hem d'anar minimitzant al màxim la mobilitat durant el dia, no? I anar reduint cada vegada més els moviments.
Va, per tant, alcalde, evidentment... perdoni, però per sí. fer un missatge directe i clar, estem parlant d'un temps, és a dir, si en la propera mitja hora algú té la capacitat de moure aquest cotxe i portar-lo cap a casa, que ho faci. Més enllà d'això, que sobretot s'informi abans de treure el cotxe, eh?
Exacte. Sí, sí, aquí la qüestió és que hi haurà havent informacions, de moment ens consta que al matí anirà plovent fins al migdia, caldrà veure quines situacions porta doncs, cap al migdia, i a partir d'aquí podrà arribar a la tarda, no? Però aquest matí, no, la propera mitja hora, propera hora, la gent, si pot i anar a moure el cotxe, o ja pot tornar a casa i quedar-se a casa, o no, i ja acabar el seu dia, doncs serà millor que si s'espera fer-ho més tard.
Queda clar. Joan de Girona, gràcies per trucar-nos. Ja ha penjat, ja ha penjat. Alcalde, explicàvem just fa uns minuts que l'Ajuntament de Girona també demana als veïns propers a l'Unyà que tanquin comerços i que pugin a les plantes superiors. Això per què?
Bé, com explicava ara, no? Hi ha una situació d'incertesa. No sabem si la pluja, que no és exacta i no és matemàtica, doncs ens farà una crescuda o no del riu Unyà en les properes hores, a nivell doncs, que pugui generar una situació realment llavors d'emergència conflictiva, i per tant per una qüestió de precaució i amb temps el que fem és, i ara doncs, enviarem també equips de tècnics municipals amb policia, a recomanar doncs, que la gent vagi tancant els comerços i torni cap a casa seva. A nosaltres ens interessa doncs, que al barri vell hi hagi poca mobilitat i poca gent en general en les properes hores. Com dic, però novament de prevenció, perquè de sobte no ens trobem en una situació doncs, que sigui molt més difícil actuar, no? I per tant, doncs, escolta, anem fent, i si al final aquesta precaució, doncs, per entendre'ns, no? No ha sigut... A priori, no haurà sigut, però com a mínim haurem de ser precavuts, i que crec que és important, perquè com he dit a primera hora, avui el més important és que ningú prengui mal.
Hi ha alguna incidència destacada que ha passat en les últimes hores, alcalde?
No, el que més ha passat doncs, té a veure amb caigudes d'arbres que acostumen a passar en episodis de llevantades i alguna petita esllavissada, però no ens consta a hores d'ara cap més incidència allò important a la ciutat.
Màxima precaució, per tant, a Girona. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Una pausa i continuem al matí de Catalunya Ràdio.
La meva mare viu sola i té diabetis. Un dia va caure a causa d'una baixada de sucre i allò ens va fer reaccionar. Cuideo ens va presentar una cuidadora i li vam facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades les 24 hores. També vam afegir el servei de podologia a casa. Ara està més cuidada i més acompanyada. Cuideo!
El còmic és un element manipulador molt important. Eren muy violentos, puñetazos, degollando moros... Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Zas, zas, tachao, zas, zas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes.
I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio.
I per fer un cop d'ull general a les pluges que estan afectant el país, saludem de nou a Francesc Mauri. Bon dia, Francesc.
Bon dia, bona hora.
Ara ens explicava l'alcalde que estem preocupats pel que està passant a Girona i també ara ho dèiem també que el que informa Protecció Civil és que s'ha superat el llindar de perill a l'estació de Vilanova de la Muga. Això és a l'Alt Empordà i el cabal del riu Muga ara mateix està a 288,8 metres cúbics per segon. Per tant, està caient molta aigua i, per tant, molta precaució, Francesc.
Sí, no para de ploure, plou sobre mullat, va ploure diversos episodis el mes de desembre i aquest mes de gener no és el primer episodi de pluges a la zona. Per tant, terreny saturat és el que estem insistint i, per tant, la resposta hidrològica és immediata. I la pluja, efectivament, no disminueix, es manté. De fet, sí que ha disminuït una miqueta en alguns punts de la línia costanera, no tant de l'Alt Empordà o la Costa Vermella, però sí de la Costa Brava Sud. I, en canvi, ha augmentat a diverses àrees interiors. Per tant, des de l'interior aboca directament aquests rius i rieres. En definitiva, monitorització, fer cas de totes les indicacions de protecció civil i, en definitiva, dels cossos d'emergència que estan sobre el terreny, i això vol dir seguiment exhaustiu i, en definitiva, fins les dues, les tres, estaríem amb aquesta situació de pluja molt abundant en aquest sector, que començaria llavors a disminuir una mica, mentre que com a contrapartida aquest migdia i tarda s'estendrà d'altres punts de Catalunya, però sempre amb unes quantitats molt menors, si bé relativament importants, a punts del litoral i prelitoral.
Gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Tenemos al Barça.
Què li posa al Barça?
Derrota inesperada.
No passa res, home.
I se sigue hablando en Barcelona, entre los culés, por el famoso fuera de juego de Lamine Yamal.
No, sóc el Calet, no sóc el Lamine.
¿Cómo era el fuera de juego?
És una sensació que no es pot explicar.
Si lo era o no lo era, i si lo era, ¿por cuánto?
Que no falti el bon humor, mai.
Está bien, ¿eh?
Hola, adéu.
I aquesta hora, d'hora dels temes pendents express, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Viñamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia!
Quins
bon dia.
Temes ens han quedat pendents avui, Jovany?
Doncs uns quants, Rigar, i tot i que també farem especial atenció a la pluja, que ja fa dies que cau sobre Catalunya i en les últimes hores amb especial intensitat a les comarques de Girona.
En efecte, company, els rius i torrents
sí.
baixen
bueno,
planíssims.
Sobre todo, está muy bien que hemos sobrado el chivo ese. Estáis pendientes de la tragedia que hemos vivido, ¿no?
Sí, ta mare fa ¿qué tal?
Porque creo que nunca estamos preparados para una noticia como esta.
Sí, no t'esperàvem. No t'esperàvem.
No, però sí, molt greu.
És greu el que ha passat, ja n'ha parlat el Ricard.
A mi, la muerte de Valentino, pues, me ha dejado huérfana, ¿no?
A veure, ta mare, de què collons estàs parlant? I perdona la paraulota.
Tragèdia. Ha fallecido Valentino Garavani.
Sí,
el emperador de la moda, ¿sabes? Y no sé, es como que... Tengo la sensación, no sé, que no le estamos dando la suficiente
importancia. A ver, per l'amor de Déu, home.
Sí, sí, crec que
han passat coses que bastant més greus.
Era un emperador.
Era un emperador, era un dissenyador.
Era un emperador. O sea, ¿qué hacen las televisiones?
No, sí, lamentem totes les morts,
bueno,
Vull dir, ta mare, no així per davant.
Ja, però és que és un emperador. O sea, sí, ¿qué hacen las televisiones cuando se muere un emperador? De una ciudad, ¿no? O el emperador de Roma.
Fa molts segles que no passa.
No, que me parece súper fuerte, ¿no? Que se esté hablando de todo, o sea, de todo.
Bueno,
o sea,
que llueve no sé dónde. Grossos,
que los ríos tal. Bueno, que si el tren no sé qué. Hola.
Bueno, escolta, Tamara,
¿soy yo?
De veritat.
¿Soy yo o ha muerto Valentino? O sea...
No, tú no has mort.
Se inventó un color. Valentino, o sea, Valentino se inventó.
Ah, sí?
Ara
això m'interessa.
Claro.
No ens interessa, Joel,
claro,
no ens interessa. Estem parlant de temes grossos.
No, el rojo Valentino, o sea, ¿a quién conocéis que haya inventado un color? O sea, ni Pablo Picacho.
Claro. Tamara, deixa'ns estar, sisplau, Tamara Falcó.
Gràcies. Altres temes, Joel.
Sí, avui, que hem parlat molt de Girona a causa dels aiguats, també és protagonista el Girona de futbol.
Ailàs.
Perquè s'ha confirmat que el porter alemany Marc-André Ter Stegen jugarà cedit al Girona.
Eva Tualoya, quina bona nova.
Mitchell, bon dia, com estàs?
Bé, ara he anat a treure el cotxe.
El cotxe del pàrquing,
del pàrquing de la Generalitat, eh?
Sí. Bé, perquè el tinc molt a ras.
A ras, sí.
Terra.
És un bon
cotxe, però no n'he... Aquàtic.
No n'he amfibi,
no? No flota, per tant, no és amfibi. Treu-lo de l'aparcament, sí.
I ara el Ter Stegen, amb els veïns, amb la Paqui.
S'ha d'anar a les plantes superiors.
A pis de dalt.
Exacte.
Sí.
Aneu-ho recollint tot.
A buscar sal.
Que no hi hagi calces brutes, compreu unes patatetes.
Que la gent dels pisos de dalt ara vinga a recollir casa, a tota hòstia.
Però bé, escolta'm, això està bé, que pugin cap a
l'oïn.
Sí. També es fan germanors.
És la comunitat, Ricard. Sí, sí.
Noves amistats, també. Ara.
With regards of Marc-André, pel que fa, bé, rebem el jugador amb aubança.
Molt bé.
Delectació. Ha estat, diria que Cofoisme.
Cofoisme, sí.
Esteu contents, no? És que és un gran reforç per l'equip i més després que marxés aquell porter suplent que tenia.
Oh, que dolent!
Ja pot ser caur Pujari de peus. Això ho veu, penso,
pensut, sí.
És un reforç, traca mocador, amb escreix.
Sí.
Si encima el Sina paga el Barça... Pues a bodas em convides.
Bueno, però en tot cas creus que s'hi trobarà bé, Mitchell, a Girona, al Ter Stegen, que se sentirà com a casa.
Ja pots pujar-hi de peus. Vale,
és el segon cop que ho dius.
És la Florència catalana.
Així li diuen.
Girona m'enamora a mi, t'enamora a tu, a tots ens enamora.
Sí, això diu la cançó.
Sí. I a més, no obstant, mira...
Sí, és una versió estranya, aquesta, també.
Sí.
És la que més m'agrada a mi.
És la preferida del Mitchell.
Cantes tu?
Sóc jo.
Ets tu que canta.
Sóc jo. Canta la nostra història.
Doncs m'agrada, m'agrada.
Sí,
no. Qui la canta? Part de tu? Però part de tu.
El Pulpo... Com es diu?
El Pulpo Pop no era aquell que deia els resultats del Mundial?
No era un mag que fa una cosa
no,
paral·lel?
No,
és un candidat a l'alcaldia...
Bueno, parlàvem de...
De Ter Stegen. En tot cas, una de les notícies també del dia. Són les 11:50, seguida el concurs pendent, però abans tenim una última hora. Ens arriba des de la redacció, Joan Vilaplana.
Doncs sí, hem d'explicar a aquesta hora que s'ha activat el pla Ferrocat per un incident a la línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres. Havíem dit fa uns minuts, havíem explicat que aquesta línia d'alta velocitat havia quedat interrompuda. Doncs bé, ara sabem que ha quedat un tren aturat dins d'un túnel. S'ha avariat la catenària i que hi ha uns 130 passatgers a bord. Protecció Civil també informa que un altre tren anirà a fer el transbordament d'aquests passatgers. Per tant, a aquesta hora podem explicar això. Interrompuda la línia d'alta velocitat entre Girona
dins
i Figueres.
Dins d'un túnel, deies.
Sí, dins d'un túnel per una avaria a la catenària i que hi ha uns 130 passatgers a bord que seran desallotjats a través d'un altre tren que anirà a fer el transbordament.
Doncs línies també obertes, si hi ha algun oient que ara estigui escoltant, que estigui atrapat a dins d'aquesta línia d'alta velocitat, aquest tren de la línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres, que ens truqui al telèfon del directe 93017474 per explicar què s'està vivint des de dins d'aquest tren aturat. És una última hora que ens arriba des de Girona, dins d'un túnel que s'hauria avariat a la catenària i hi hauria aquests 130 passatgers a bord. Un altre tren, deia el Joan, que aniria a fer el transbordament en paral·lel per tal de treure aquests passatgers que estan ara mateix atrapats entre Girona i Figueres. Són conseqüències d'aquestes pluges que també estem explicant del temporal que està afectant arreu de Catalunya. Són les 11:51. Anem al concurs pendent.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Doncs és l'hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Recordem que l'oient que truqui al 93217474 s'endurà en una primera pregunta una magnífica ampolla del 3CAT. Oh. És bonica, aquesta ampolla, eh?
És maca, Ricard.
Xavi Tatxa, t'agrada a tu? A tu t'agrada molt aquesta ampolla.
Sempre m'agrada molt.
Podries descriure-la, sisplau, pels oients?
Mira, és una ampolla llarga.
Sí.
Gruixuta.
Sí. Blanca.
Blanca.
Ferma.
S'aguanta sola de peu, ben vertical.
Sí. I conserva la calor.
Conserva, és tèrmica.
I està plena de líquid. Per dintre.
Sí.
No, bueno, però nosaltres la regalem. Sí.
La regalem sense líquid. Potser se l'endurà el Javier. Javier, bon dia.
Oi, Javier.
Molt bon dia, nois.
Com estàs, Javier? Des on truques?
Doncs truco des de Cerdanyola, però jo sóc del Vendrell.
Ah, molt bé.
Va, però no, tot siguis, en principi, no és la informació. Vull dir, és d'on truques, la pregunta, no...
Escolta, Ricard.
Què faig?
Ui.
Ah, veus? Perquè hi ha un orgull, també del poble.
Sí, molt bé.
I què hi fas aquí, en aquest poble?
Cerdanyola, estudiant.
Molt bé. Molt bé, per tant, entenc que t'interessa molt guanyar diners per la segona pregunta.
Sí, sí, i si no guanyo, doncs almenys us puc enviar pel currículum, igual guanyo una feina.
Doncs això no descartem. En tot cas, no sé si ni si podrem concursar, perquè tenim roda de premsa de la consellera Núria Parlon. Anem a sentir-la. Ara mateix s'estan preparant amb els diferents serveis d'emergència per donar explicacions d'aquest temporal que està afectant Catalunya
i que des de primera hora del matí estem explicant. Màxima precaució ara mateix a Girona. Ho deia també l'alcalde, hi ha tallada la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Figueres a causa d'aquest temporal. Estem pendents d'aquest tren que estaria retingut amb 130 passatgers i també estem pendents de les conseqüències dels desbordaments que hi pugui haver en les diferents, en els diferents rieres i rius de Catalunya. A més, ja ha activat l'avís vermell per pluges torrencials a Girona, especialment al Baix Empordà, davant del risc d'inundacions. Sentim ara mateix, que comença aquesta compareixença, comencem amb Sarai Sarroca, que és directora del Meteocat.
Farem un resum del que hem tractat en el comitè tècnic i després, com habitualment fem en aquesta...
Ara és Núria Parlon, consellera d'Interior.
I passaré la paraula a la directora del Meteocat perquè pugui fer...
I ara compareixerà Sarai Sarroca, directora del Meteocat, que s'hauria d'acostar al micròfon perquè si no ho sentirem una mica malament.
La IMMA també apuntarà algunes qüestions relacionades amb tota l'operativa de protecció civil i, evidentment, doncs, dintre de tot la feina que estan fent els equips, tenim el responsable, en aquest cas de bombers, el Claudi, que també podrà actualitzar alguna qüestió si s'escau, i el gerent de l'ACA, que també informarà doncs, com estem treballant en el monitoreig, especialment d'aquells afluents del Ter, que hem d'estar molt a sobre per les possibilitats de desbordament que es pot donar en les zones urbanes. Per tant, comencem. Ara hem acabat el comitè tècnic del CECAT per l'impacte del temporal. Els plans que tenim activats de protecció civil són els següents: l'INUCAT en fase d'alerta, el NEUCAT també en fase d'alerta, i hem activat el FerroCAT en alerta perquè un tren d'alta velocitat s'estava fent una operació de transbordament dintre del túnel de Girona. Per tant, tenim aquests tres plans activats i activarem també en alerta el VENCAT perquè en les properes hores s'espera vent fort a les zones especialment metropolitanes, de la costa metropolitana. També es manté en prealerta la Lleucat per l'impacte de les nevades i aquesta neu que ha anat caient sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu i el Pirineu Oriental, que fa que haguem d'estar també molt amatents al risc de llau. En aquest moment, com bé sabeu, tenim activada una alerta a la població i aquest jo crec que és la part més important que a mi em toca remarcar en aquesta roda de premsa com a consellera d'Interior, enviada a la població d'un total de 64 municipis per tal de demanar-li al conjunt de la població que redueixi la mobilitat al mínim possible. És a dir, només aquells desplaçaments o aquelles situacions necessàries que has d'activar la teva mobilitat perquè no et queda una altra, una urgència o quelcom específic, és necessari mobilitzar-nos. Si no, és millor reduir al mínim la mobilitat durant les properes hores. Aquesta alerta l'hem enviat arran doncs, que a les 5 de la matinada l'ACA ens demanava doncs, la necessitat de poder tancava comportes d'embassaments per evitar doncs, afegir més cabals als rius que, evidentment, doncs, amb les pluges i amb la intensitat de la pluja que s'ha anat donant durant els darrers dies, doncs, provocava aquesta necessitat d'enviar l'alerta per reduir mobilitat. Hem tancat el funcionament de les escoles amb la complicitat també del Departament d'Educació, que ens ha ajudat a poder doncs, articular l'estratègia d'evitar que els nens i les nenes es desplacessin a les escoles. A hores d'ara, a les 2:30 tornarem a fer un comitè tècnic per veure si és necessari allargar aquest període de restricció de mobilitat. És a dir, ara fins les 5 tenim vigent l'alerta amb la restricció de la mobilitat i hem de valorar si posteriorment, també doncs, donat el creixement de l'Unyà al pas, el seu pas per les zones, pels nuclis urbans, doncs és necessari que allarguem aquesta alerta. I per tant, tornaríem, si és així, després del comitè de 2:45, tornaríem a advertir a la població a través d'una alerta, sobretot per evitar el risc. Evitar el risc, què vol dir? Doncs que si continua plovent i tenim la possibilitat que es desbordi, especialment l'Unyà, hem d'intentar estar a casa, no moure'ns i pujar a les plantes superiors. Aquest és un missatge clau per la població que hem de mantenir durant les properes hores. Minimitzar els riscos vol dir que ja ahir vam enviar una alerta per malestar de la mar, sobretot a la part del prelitoral i del baix i de l'alt i el baix Empordà, i que no hem d'anar a fer observança ni del fenomen ni apropar-nos als passejos marítims, a les escolleres o als espigons. És molt important remarcar aquest missatge de prevenció i de reduir la mobilitat en les properes hores.
Jo, és cert que estem seguint en directe en aquesta compareixença. Molta precaució perquè, entre altres coses, ara mateix una situació molt tensa a Girona. Girona ha demanat als comerços propers a l'Unyà que tanquin i que els veïns pugin a plantes superiors. I ens arriben també diferents imatges de rescats de persones que han quedat atrapades dins un cotxe a una riera, a la Tordera, Joan Bota.
Doncs sí, això que tenim ara mateix. Han rescatat dues persones que estaven atrapades dins d'un cotxe a la riera d'Orsavinyà, a Tordera, des de Protecció Civil. Amb fets com aquest, també amb el desaparegut que estan buscant a Palau Sator, al Baix Empordà, insisteixen en aquesta recomanació, diguéssim, de no apropar-se a les lleres dels rius i de rieres, de no intentar creuar cap curs fluvial, perquè, òbviament, tots aquests rius i rieres baixen molt carregats.
I pendents també del que està passant en aquesta línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres, hi ha 130 passatgers aturats, retinguts en un túnel. Ara en donava detalls la consellera, sentim-la.
I les actualitzacions d'informació que farà Protecció Civil. Aquest és el missatge principal que jo volia compartir avui amb el conjunt de la ciutadania i que crec que és important que puguem remarcar. Prudència i reduir la mobilitat fins a actualització de la informació en relació a aquest episodi que ha tingut unes derivades d'intensitat i acumulació de pluja molt important i que ens han situat en un escenari que no és el mateix del temporal Glòria, però sí que ens porta a estar amatents i monitorant tota l'estona les derivades que poden tenir aquests afluents, especialment del Ter, i l'impacte que pot tenir sobre el risc de les persones. Evitar mobilitat i seguir els consells de Protecció Civil i evidentment, el paper que feu els mitjans de comunicació, que també us agraïm, amb la informació al conjunt de la ciutadania. Passo la paraula a la directora del Meteocat, a la Sarai, perquè pugui explicar-nos les previsions de cara a properes hores. Apuntar, m'ho he deixat, que Bombers durant les darreres hores ha fet aproximadament uns 200 serveis i que sí que hi ha un servei que és el que més ens preocupa, que és una trucada que ha rebut el 112 d'una persona que ha pogut ser arrossegada pel seu vehicle en el pas allà a Palau Tordera. Palau Sator.
I informació d'aquesta hora. Joan Bota, sembla que aquestes 130 persones que estaven atrapades en aquest túnel, en aquest tren que anava d'alta velocitat que anava entre Girona i Figueres, ja haurien estat evacuades.
Sí, això és el que ens diu Renfe. De fet, en aquest cas hem de parlar de dos incidents. D'una banda, tenim les vies convencionals a la zona de Girona afectades per aigua, i en aquest cas aquestes 130 persones és un túnel d'alta velocitat, i aquí hi havia hagut un problema amb la catenària. Connectem amb l'equip viari, Txell Garriga.
Hola, bon dia. Sí, exacte. La línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant ara fa uns 10 minuts ja, però que s'ha pogut restablir el servei. Ha estat interromput durant una mitja hora per l'acumulació d'aigua a les vies i un tren, com deies, ha quedat aturat dins d'un túnel que s'ha variat per la catenària. Hi havia uns 130 passatgers a bord que, segons ens ha informat Rodalies, ja s'haurien transbordat. També Rodalies ens informa que s'ha restablert el servei durant unes hores, però que ara torna a estar interrompuda també la circulació de trens de l'RG1 i l'R11 entre Caldes de Malabé Vella i Girona, també per arbres caiguts a la via.
Sarai Sarroca, directora del Meteocat, fent previsió meteorològica de les properes hores.
Portbou, fins a 223 litres per metre quadrat, a Roses 173, a Palafrugell 172, a Salt 166, a Cabanes 164 i a Girona Ciutat 165. Podeu consultar moltes de les dades a la web i a l'APP del Servei Meteorològic de Catalunya, però que veieu que són quantitats de litres molt significatives registrades en els últims dies, però no comparables amb el temporal Glòria. Recordo que en aquest temporal es van registrar més de 500 litres per metre quadrat. Per tant, sí que coincideix amb dates, unes dates que són poc habituals llevantada al mes de gener, però malgrat que coincideix amb dates i també amb els meteors que ens afecten, no? El vent, l'estat del mar, doncs hi ha també diferències importants, com per exemple el Glòria vam trobar neu a cotes baixes, no és el cas d'aquest episodi, o tampoc les quantitats registrades, que com dèiem es mantindran importants durant el dia d'avui, però creiem que demà ja podrem tancar aquest episodi de pluges intenses.
Molt bé, gràcies. Per part de Protecció Civil, ja veieu que hem estat veient-nos tots aquests dies, des de dimecres de la setmana passada, que hem anat fent aquesta tasca de seguiment d'aquest temporal, aquest temporal que ens ha portat pluja, neu, ens ha portat mala mar, ens ha portat vent, Tots aquests meteors s'han de continuar vigilant al llarg del dia d'avui, com ara ens explicaven, que demanem des de Protecció Civil, doncs, prudència amb la conducció, sobretot amb les carreteres, anar preparat amb els vehicles als llocs on anem, comptar que hi ha les nevades, comptar que aquestes nevades també a tot el Pirineu també han produït risc de llaus, i en aquests moments també hem de vigilar molt de no fer activitats fora de zones controlades, de zones de pistes, perquè el risc de llaus és encara fort, i per tant demanem aquesta prudència. Prudència també a les zones de costa, on poden trencar aquestes onades, sobretot recordem, la mar té molta força, una onada que peta amb 4 metres pot fer-te caure, pot arrossegar-te, per tant molta vigilància en les zones properes a la costa, molta vigilància amb les activitats nàutiques. Si no es poden fer amb seguretat, s'ha de desistir, no s'han de fer. És un temporal important, com ens comentava des del Servei Meteorològic, és un temporal de magnitud important i per tant s'ha d'anar molta vigilància. Avui és el que estem esperant. Hem fet aquest avís, com heu vist, s'ha anat seguint durant aquests dies aquesta situació de necessitat de desembassaments amb els companys de l'ACA, anar veient quina era la capacitat que podíem tenir de desembassaments perquè no afectessin en el riu suficientment, perquè poguessin deixar espai, i tot això amb els comitès tècnics, amb les reunions que hem anat fent, ho hem pogut anar valorant des de dimecres passat, com hem comentat. Ara els desembassaments ja s'han deixat de fer i per tant, doncs, aquesta acumulació d'aigua que hi ha en els rius l'anem seguint amb la pluja que hi ha, i demanem, doncs, aquesta resposta de la ciutadania d'estar al cas de quina és la situació que tenim i sobretot obeir aquelles indicacions, no les nostres de Protecció Civil només, sinó també totes aquelles que puguin donar els cossos operatius que estan avui treballant a tot el territori, Mossos, policia local, bombers, el SEM, agents rurals, estem tothom darrere d'aquesta situació de la llevantada, i si en algun cas hi ha alguna necessitat estaran per atendre-us. Truqueu al 112, demaneu aquesta ajuda si és que cal, i anem seguint durant el dia d'avui fins que vagi finalitzant, aviam si, bueno, esperem no tenir incidències, que és la nostra voluntat. Gràcies.
Molt bé. Per part del gerent de l'ACA, Fòlix Serada,
sí.
Situació hidrològica.
Posada de manifest que gràcies a aquesta predicció tan localitzada que ha fet el Servei Meteorològic hem pogut fer una gestió bastant acurada dels embassaments, i com han comentat, els últims dies han estat buidant-se, desembassant, preparant-los per tenir prou resguard per acumular aquestes pluges que ja estaven previstes. Això ha sigut els últims dies, i de fet aquesta matinada, el que s'ha fet a les 4 de la matinada, en previsió de que la pluja es localitzava aigües avall dels embassaments, el que s'ha fet és aturar els desembassaments. D'aquesta manera no hem contribuït a augmentar el cabal que hi havia aigües avall dels embassaments. Perquè ens fem una idea, a la ciutat de Girona ara estaven al voltant dels 560 metres cúbics i s'ha deixat desembassar 300 metres cúbics. Per tant, vull dir, la gestió crec que ha sigut prou bona. Comentar que a nivell de cabals estem força allunyats dels cabals que hi havia durant el Glòria. Estem en períodes de retorn de 10 anys aproximadament amb els cabals que estem aforant en el riu. Això vol dir que correspon a una pluja amb una probabilitat de que succeeixi cada 10 anys, quan en el Glòria aquesta probabilitat va ser de 100 anys. Per tant, estem parlant d'uns cabals significativament més petits. Però bueno, tot i així, com han comentat les meves companyes, doncs no s'ha de baixar la guàrdia i estar atents a les recomanacions de les autoritats. Gràcies.
Per part de bombers, Claudi, si vols actualitzar una mica la feina que hem fet.
Hola, bon dia. Per part de bombers, bé, el que s'ha comentat, com ha comentat la consellera, estem parlant que des de les 12 de la matinada hem tingut al voltant de 200 avisos. Ara amb l'actualització ens estem anant ja a 350 serveis que estem atenent, sobretot a la regió de Girona i a la regió metropolitana nord, la part que toca el Maresme. La major part, doncs,
350 serveis dels bombers ho estan anunciant en aquesta compareixença amb Protecció Civil i també amb el Departament d'Interior. Molta precaució ara mateix a Girona. De fet, el temporal de llevant també d'aquest dimarts està fent desbordar en rieres com, per exemple, la riera de Paratallada a Forallac, al Baix Empordà, pel Foradada.
És una de les que tenim constància que s'ha desbordat en aquests últims minuts, a Paratallada, això és el municipi de Forallac, que ha deixat diversos carrers del poble inundats, també alguns baixos, s'han desbordat dos passos que normalment travessen sense cap tipus de dificultat aquesta riera, i l'aigua també està provocant problemes en els accessos d'algunes carreteres secundàries a aquest poble. Forallac està tocat de la Bisbal d'Empordà, que ja des de primera hora sabem que és un dels punts més delicats, i també està molt a prop de Palau-sator, que és des d'on fa un parell d'hores els bombers busquen un home a qui presumptament hauria arrossegat la força de l'aigua.
L'alcalde de Forallac, Josep Sala. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, no sé quina imatge té ara mateix vostè del seu poble. Amb carrers inundats?
Bueno, amb força aigua. Força aigua, a veure, la població no és que sigui un disbarat per dir-ho així, no? A part això que deia de Pere Tallada, que Pere Tallada és la de Pere Tallada, vull dir, ja des d'aquests episodis, no? Que baixa seca sempre i com baixa, doncs baixa més del compte. Em prou dir de... O sigui, no, no hi ha res més que el que passa en el poble veïns, no? I que hi ha hagut i gaig pitjor, el que passa que comentem desgràcies personals com això de Palau, o possiblement de Palau, i nosaltres hem estat a punt també de tenir un episodi d'aquest, on després hi ha l'aigua i tot fa rosa, no?
Mm. Dèiem que l'aigua hauria afectat també alguns accessos de carreteres secundàries?
Sí, sí, això també és una cosa que és un problema indigne, no? Que el carretera que va de Bufallac, diguem, a Canapós, que és un nucli petit, i de Canapós cap al Serra de Maró, doncs sempre hi ha dos passos d'aigua, que com plou, doncs sempre queden inundats, i per això estan tallades les carreteres.
Mm. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. I ànims.
Gràcies a vosaltres.
Estem molt pendents d'aquest temporal, Joan Bota, que afecta sobretot a Girona.
Ah, sí, tenim aquests diferents punts d'atenció. Tenim, d'una banda, el temporal de mar, que no li estem ara prestant tanta atenció, però que era un dels motius pels quals es va enviar aquest S-alert dies enrere en aquestes poblacions costaneres de l'Empordà. I de l'altra tenim a la ciutat de Girona aquest problema amb el riu Unyà. L'Ajuntament ha demanat que els veïns dels pisos més baixos de les zones properes pugin pisos amunt, i també altres afectacions amb aquest especial atenció en el desaparegut a Palau Sator. Si vols, ho podem ordenar i podem passar per aquests tres punts de connexió que tenim.
Sí.
Però, doncs, comencem anant a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, mesura dràstica que ha pres l'Ajuntament de Girona. Recomana tots els comerços dels carrers i places que són a prop de la llera del riu Unyà que tanquin portes aquest matí fins que la situació es normalitzi. Ho explicava a Catalunya Ràdio l'alcalde Lluc Salellas.
I davant de la situació d'incertesa, nosaltres entenem que el millor és prevenir i que... Avui és un dia també molt dolent per, no, pel comerç, per moltes coses, i que és millor preveure, assegurar doncs, que no hi hagin problemes.
També els serveis d'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Girona han tancat portes per evitar desplaçaments, i mentrestant aquí al centre de la ciutat, al Pont de Pedra, mentre es veu el riu Unyà com baixa amb força a una i altra banda, molta gent que aprofita per fer fotografies, per mirar-se amb calma, perquè evidentment és una situació inèdita que no es veia des del temporal Glòria. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, al centre de Girona.
I del centre de Girona anem cap al Palau Sator, al Baix Empordà. Allà hi ha una persona desapareguda. Diverses dotacions dels bombers treballen en la recerca d'aquest home que hauria estat arrossegat amb el cotxe en una riera, a Laia Claret.
Sí, es tracta d'un home d'uns 60 anys que hauria trucat un amic dient que se l'emportava l'aigua amb el cotxe. Aquest ha trucat al 112. En un principi han treballat 5 dotacions dels bombers. Ara n'hi ha 9 amb una unitat subaquàtica, els Mossos amb un dron i també amb un helicòpter. Prou amb força, aquí al Baix Empordà, el riu d'Aró, a la Bisbal, ha superat el llindar de perill. De fet, fa dies que plou i, per tant, aquí el que preocupa és l'acumulació d'aigua. Algunes vies secundàries del Baix Empordà estan tallades, i és que als costats d'aquestes vies els camps estan plens d'aigua, negats, i les carreteres embassalades. Pep Lluís Blázquez, Laia Claret, Catalunya Ràdio, Palafrugell.
I mentrestant, a Tossa de Mar, a la Selva, el fort onatge ha fet que arribi l'aigua ja al passeig. De fet, és una imatge que estem veient en diverses poblacions de tota la Costa Brava. Hem vist també imatges espectaculars, per exemple, a Llançà. En el cas de Tossa de Mar s'han tancat els accessos i també tots els que porten cap a la riera. Allà hi tenim la Núria Pereira. Núria, bon dia.
Hola, bon dia. I aquí a Tossa també ja han tancat la carretera que va cap a Sant Feliu de Guíxols per esllavissades. Veiem des d'aquí com el fort onatge peta amb força, arriba a les platges i arriba a alguns carrers. També s'han tallat els accessos, com deies, a la Riera i a tota aquesta zona marítima. El temporal aquí a Tossa arriba en un dia molt marcat. El 20 de gener se celebra la pelegrinació del Pare Pelegrí fins a Santa Coloma de Farners. Perquè us en feu una idea, normalment hi participen un miler de persones. Avui s'ha decidit que ho facin un més el Pare Pelegrí amb la seva família. Així ens ho ha explicat l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
Tenim una situació extrema d'esllavissades, carreteres tallades, caigudes d'arbre, i tot aconsellava, i crec que amb molt bon criteri el Pare Pelegrí ha decidit que es faci aquest compliment del vot amb les persones mínimes.
A Llançà, la riera s'ha desbordat i s'ha tallat la carretera nacional 260. Des de Tossa, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més al sud, ara sentíem com els responsables del Departament d'Interior i de Protecció Civil explicaven totes aquestes trucades que s'estan rebent al 112 d'emergència. Un bon gruix és del Maresme i encara una mica més avall, a la capital, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'emergència del Pla Bàsic d'Emergència Municipal pel mal estat de la mar. La mesura arriba davant l'augment de l'alçada de les onades, que podrien arribar als 4 metres durant les pròximes hores. La fase d'alerta ja estava activada des d'ahir al matí, però l'empitjorament de la situació ha fet que el consistori elevi el nivell del pla. Per aquest motiu, l'Ajuntament prohibeix l'accés a les platges i recorda que tampoc es pot accedir als espigons ni banyar-se mentre onegi la bandera vermella, que ja està hissada a totes les platges de la ciutat. A més, s'ha procedit al tancament de les platges i queda prohibit practicar surf mentre es mantingui activa aquesta fase d'emergència. Per tant, tot aquest cordó de poblacions de tot el litoral, des de l'Alt Empordà fins al Baix Llobregat i també del Delta de l'Ebre, que ahir o abans d'ahir van anar rebent aquestes alertes als telèfons mòbils per aquest temporal de mar, doncs aquest temporal que es va concretant, tenim, per tant, en aquests moments dos tipus d'afectacions, si ho podem dir així. Una és la que ve de mar amb aquest temporal dur a totes les poblacions del litoral i l'altra, la que està provocant aquests rius i rieres que baixen al límit. Ara els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua explicaven també com han deixat de desembassar perquè embassaments com el de Sau o el de Susqueda puguin fer a partir d'ara de presa, mai més ben dit, perquè l'aigua que baixa fins a ells no segueixi riu avall i, per tant, no compliqui encara més la situació a les comarques gironines, que és la que s'estan enduent ara mateix la pitjor part d'aquest temporal.
Amb Joan Bota i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Especial, ara mateix temporal, que està afectant sobretot a Girona, però també la resta de Catalunya. A la propera hora podreu recuperar la Renaixença. De fet, ja està emetent-se en el canal exclusiu de Catalunya Ràdio. Estem molt pendents de Girona i també, per exemple, de la Bisbal. L'alcalde de la Bisbal és Òscar Aparicio. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació ara mateix, sobretot del riu d'Aro, que és el riu que, recordem, travessa el centre històric de la Bisbal?
Bé, ara, a diferència de quan hem parlat la primera vegada, a les 7 del matí, que estava molt, amb molta alçada l'aigua que passava en aquells moments i estava a punt d'inundar,